Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12 en punt, que puntuals hem sigut, eh? Avui estem a 1 d'octubre. Míriam García, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i a totes.
Saps allò que quan dones una notícia al final se fa ressò quasi tot el, tots els mitjans de comunicació, Míriam?
Sí, sí, mos va passar diverses vegades.
Quina alegria, eh?
Mos escolten.
En lo xicotets que som. Perquè ahir parlem de, el canvi de l'IVA en els aliments. Pa, ous, oli d'oliva o llet tornen a tindre l'IVA dels aliments de primera necessitat. Novetats, per exemple, fins ara era el 0% i ara passarà a ser el 2%. Recordem, oli d'oliva, pa, farina, llet, formatges, ous, fruita, verdura, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, del 0 al 2%. Una novetat, l'oli de girassol o de semilles en general, fins ara era el 5% i passarà al 7,5%. I la pasta també, tant la pasta com els olis de llavors, del 5 al 7,5%. Pel que fa al peix i la carn, no canvia. Estem en un 10% d'IVA. I tabaco, alcohol, begudes i ensucrats, tampoc canvia. 21%. I això és a partir d'avui, 1 d'octubre. En principi, fins a final d'any. Això vol dir que jo tinc una intuïció, Míriam, no sé. Cap avall no anirà.
No, no té pinta. A dia d'avui que va cap avall, Susana.
El que passa que diuen de moment hasta final d'any. Clar, la preocupació és que si va, siga per amunt.
Esperem que no. Si pugen més les coses, jo ja t'he dit que m'oblidi de comprar-me una vivenda en la vida.
Sí, perquè tens que elegir entre pagar-te l'habitatge...
O menjar.
O menjar.
Ah,
bona reflexió. Anem a recibir el primer convidat. Manu Robert, regidor no adscrit en l'Ajuntament de Villarreal. Molt bon dia.
Bon dia, Susana. Gràcies, com sempre, i un plaer estar amb vosaltres una vegada més.
Això de regidor no adscrit, perquè sigui regidor proscrit.
Sí, jo sempre dic de broma que sóc el regidor proscrit, perquè pareix ser que bueno, pues, en moltes ocasions pues, no se compta amb mi. Moltes vegades jo pense que això ho fan sense donar-se compte, però sí que és veritat que ha sigut una novetat. Sóc una novetat i seguiré sent una novetat, és la, bueno, és la Carme.
És la primera volta que se tenia un regidor no escrit, perquè va hi haure un moment en el que van hi haure un que se n'havia del grup, però com estàvem a molt prop de les eleccions no va tindre res de ressò a l'Ajuntament de Villarreal.
Sí, sí, ja fa temps se va enfadar i bueno, com no havia entrat en les llistes, se'n va anar un mes antes i abans.
Però no se va enterar, la ciutadania, pràcticament.
No, no se va enterar perquè estaria damunt, però bueno, en mi sí que s'han enterat i s'enteraran.
Sí, perquè vostè en l'últim ple, no en este de la rebaixa de l'IVA, sinó en l'anterior, crec que no sé qui dels dos, li va llamar l'atenció a la regidora de d'Hisenda, perquè vostè li diu, escolta, tinguem en compte que hi ha mocions que a mi no se m'envien.
Sí, efectivament, hi ha 6 punts en l'ordre del dia de la moció del PSOE. Uh-huh. 3 d'ells eren per als grups polítics que tenien representació en el Congrés i en els diputats, Jo pensé que Sabina Schrich no ho va fer a posta, per supost, però sí que és veritat que me va deixar fora de la possibilitat de poder donar una explicació de vot coherent, perquè saben que jo tot ho mire, tot ho llegeix en respecte i tot ho contesta en respecte, i me vaig tindre que abstindre precisament perquè no s'havia comptat en mi. Vaig llamar l'atenció i vaig demanar que, per favor, que a partir d'entonces, pues que se me tinguera en compte més que res, perquè jo no tinc representació en Madrid.
Maria Fajardo li va apuntar el poder tindre ixa representació en el grup mixte.
Sí, però és diferent. És diferent. Entonces jo no tinc ningun tipus de vinculació fora de lo que és Vila Real.
Clar, anem a això, perquè el projecte, vostè té un projecte polític, un projecte en el que ja està treballant, un projecte en el que vostè és el president i serà el candidat.
Sí, 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 sí. L'agrupació municipal s'hi diu Lliures Independents per Vila Real. I és una agrupació que, bueno, pues tota la gent que està entrant, tota la gent que està formant part ja, són gent que no tenen ningun talent polític. De fet, esta setmana mos han entrat un del PSOE, un de Ciutadans, i l'última ha sigut Anna, que és era del Partit Popular, i que ha entrat ara també. I vull dir jo que mos dona igual el color polític, mos dona igual tot tipus de color, ni circumstància, ni condició social, ni personal. I l'única condició és que vulguin el nostre poble com el volem nosaltres, no?
Això sempre me sorprèn, i jo normalment quan parlen els demés grups polítics ho pregunte, perquè clar, tots tenen el seu ideari de partit, és a dir, una persona encara que diga, no, jo no soc ni d'esquerres ni de dretes, si té una composició de com vol que funcione els seus interessos o el seu futur en quant a sanitat, educació...
És diferent el ser diferent, i és especial el ser diferent. Tot allò que és diferent s'agarra per la gent com a algo estrany, com a algo que se deu de rebutjar. Nosaltres, la ideologia que tenim és una ideologia groga, és una ideologia que només se planteja el voler al poble i el tindre els interessos clars per la gent del poble, per les necessitats i sobretot per les prioritats i pel bolsillo del poble, que este bolsillo és el que està cada vegada més pelat.
Vostè me diu que té una ideologia groga.
Sí, grogueta.
Home.
Grogueta.
Clar, a veure.
Claro, grogueta, perquè és una ideologia que no té color polític.
No, ja
no
fer...
volem que tingui
no,
color
però
polític.
Ja va fent camí, és a dir, ja va fent camí.
Sí, a veure, si tots tenen que portar una camiseta d'un color incolorado, pues bueno, pues nosaltres portarem una camiseta grogueta, no hi ha ningú problema en això.
Si parlem de... vostè estava comentant que no atenen a ideologies polítiques, sinó al que és el millor per a la població. Què és millor per a la població? Tindre... un IBI com se tenia, o tindre un IBI dos punts per baix?
Tindre dos punts per baix realment no soluciona la vida a ningú.
Vale, pues ara li faig la següent pregunta.
La primera.
No s'estenga.
Claro.
Li faig la següent pregunta. Vostè considera que tindre dos punts per baix és poquet, i vostè, en este cas, si s'haverà trobat en la situació econòmica que té l'Ajuntament en este cas, i vostè, a més, ho sap perquè és públic,
sí.
Quina decisió haurà pres? Rebaixar més encara l'IBI?
No, 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 no. O sigui, així tenim que... Antes m'has preguntat algo, d'alguna manera hem tallat un poc la continuació. Vila-real se té que portar com en casa pròpia, i quan no se pot gastar, no se deu de gastar. No se té que tindre la manega trencada baix ningun concepte, i s'ha de prioritzar les necessitats de Vila-real antes que res. Una baixa de l'IBI, això sigui una baixa simbòlica, jo personalment no l'haguera feta. Un 2% no és res. No és absolutament res per a una persona que paga 100 euros, que és un euro, dos euros. No és significatiu. És més que res simbòlic. I jo pense que el missatge que se volia donar des del govern era aquest simbolisme, és dir, bueno, pues no ho ha fet ningú poble del costat, anem a fer-ho nosaltres i anem a fer un 2%. Bueno, no mengem, o sigui, no mesclem les peres en les pomes. El tema de que s'ha creat per obligació legal la tassa de residus és una obligació legal que se té que complir i se té que complir en uns marges que estiguen dins de la llei, única i exclusivament dins de la llei. Una tassa és municipal, un IBI és un impost que no és, o sigui, no pertaneix al municipi. Se cobra en el municipi, però és un impost, és una part de tribut que mos veia cedit. Entonces, el mesclar una cosa en l'altra i el voler quedar bé per ixe 2%, la veritat, me pareix molt pueril per part de l'Ajuntament. Si en Almassora no s'ha fet, i en Almassora és un poble pobret, la veritat, o en Onda, o en Alcora, per què se tenia que fer així? Per quedar bé, no sé, n'hi ha altres coses que podrien rebaixar-se sense necessitat d'arribar a ixe punt. Pense que és ridícul, però bueno, bé, és un poc de benefici més que res per les vivendes que tenen pues una gran quantitat de metres i per supost que ja se nota més a una persona que paga 100 o 150 euros, pues la veritat és que no li dona res.
Per tant, vostè no haurà baixat, la veritat, conforme està.
Jo l'haurà deixat conforme està.
I la taxa de basures...
Sí o sí, és que aquesta tassa de basures sí o sí, és que la Unió Europea mos ven unes recomanacions i aquestes recomanacions se tenen que fer complir per part dels estats membres,
sí.
I és que no mos queda altra. Si mos ve d'Europa i mos diuen que n'hi ha que fer una tassa per, no sé, per ficar corretges als gossos, pues mos tocarà ficar una tassa per corretges als gossos, és que és aixina.
I si parlem d'una revisió catastral de Vila-real, perquè l'última és del 2006.
Sí. Si parlem d'una revisió catastral, no sé exactament per quina raó, ho sospeixo, però tampoc estic molt segur, però una revisió catastral pense que seria la solució. Perquè les revisions i les actualitzacions se fan precisament per ajustar els models, ajustar les tasses, ajustar, diguem, tot el que són els esquemes, perquè en les tables corresponents cada persona pague el que realment i justament pague, diguem, el temps que està, diguem, el subjecte passiu pagant. Lo que no pot ser és que se pague respecte a una revisió catastral que s'hi va fer fa moltíssims anys i que això no s'hagi demanat una actualització. I aquesta actualització, òbviament, pues no serà competència de l'Ajuntament, però sí que seria loable el que se fera, més que res perquè a l'actualitzar, d'alguna manera, compliríem en aquest principi de justícia i proporcionalitat. De no fer-se aixina, pues clar, podem estar pujant i baixant l'IBI contínuament, però si no se fa una revisió anterior, pues bueno, pràcticament estem parlant de 10-20 euros amunt, 20 euros avall, quedes molt bé, però realment no soluciones el problema.
Mire, jo l'he preguntat a tots els grups polítics què li pareix lo de la revisió catastral. Hi ha hagut grup polític que em diu, bueno, és que si ens revisaren el catastre a l'alça, la meva sospita és que no, perquè si el 2006 ens van valorar tots els immobles, els preus que se venien entonces, que jo en aquest moment, si anara a vendre alguna cosa del que vaig comprar entonces, ja no m'ho paguen, jo crec que no és real, és a dir, que està molt per damunt valorat. Vostè què pensa?
Sí, sí. Efectivament, antes de la crisi del 2008-2009, allò va haver un boom immobiliari, uh-huh. Va haver una revisió catastral, uh-huh. Se'n van pujar tots els immobles als núvols. Avui en dia, el cas particular pues, d'un familiar que estic ara intentant vendre una casa uh-huh. en el centre uh-huh. del poble, uh-huh. que fa apenas 15 anys valia 300.000 euros, ara per 140.000 euros no puc vendre-la.
Pues ahí tinc, mire, jo...
No puc vendre-la.
Clar, jo lo que pregue, jo i suposo que tot el món que està escoltant-nos, és que se li demani al govern i sa revisió catastral, perquè si el IBI va en funció del valor de la casa i la taxa de basures s'ha agarrat a l'IBI, clar.
Pues mira, és una pescadilla que se muerde la cola, que diuen, no? I que al final de la pel·lícula, pues, a pagar-ho sempre pebrereta, no? Que diem així al poble, a pagar-ho sempre els mateixos.
Per lo que fa a esta baixada de l'IBI del 2%, en este govern de coalició, vostè pensa que han estat les dues parts d'acord, el PSOE i Compromís, o ha sigut d'alguna de les dues formacions polítiques els que ha capitanejat aquesta baixada?
Jo penso que que Maria, igual que el senyor Benlloc, tenen la capacitat de conciliació i de transacció. D'altra manera, no s'haguera pogut arribar a aquesta llum de tol. Però sí que és veritat que, bueno, són dos partits que en línies generals són un poc diferents, són d'esquerres, però són un poc diferents, i moltes vegades pues, l'alcalde pues, vol apretar en puestos que no deu d'apretar, no? I s'encontrarà moltes vegades en conflictes i en rifirrafes. Jo espero i tinc la confiança i l'esperança de que això pues, hagi sigut així, que hagi hagut una conciliació, que hagi hagut un acuerdo que sigui satisfactori, i pense que els demés deuen de ser així. Tota la manera que puguen tindre de portar aquest carro de Villarreal que pesa tant que va davant, pues, pense que ho faran millor junts que separats. El problema serà que moltes vegades pues, l'orgull, la soberbia i les línies polítiques moltes vegades pues, no te deixen avançar en tot el que hauria de voler-se, no? I moltes vegades entronquen les línies polítiques, que és el que jo dic sempre en els plenos, les línies polítiques nacionals en els interessos del nostre poble. I al nostre poble el que més els interessa és que el poble avance, que el poble deixi de pagar els deutes de temps anteriors i de temps actuals, per supost, i que avancem, perquè si Villarreal arriba a un punt en què tinguérem superàvit, a Villarreal se podrien fer coses realment meravelloses, cosa que se no pot fer, no se poden fer a fecha d'avui. Per tant, jo, en fi, en principi, siga com siga, jo volguera i tinc l'esperança de que ells estiguen d'acord en tot el que estiguen fent-se.
És a dir, vostè creu que esta baixada del 2% era cosa dels dos?
I jo pense que sí. És que és algo simbòlic, és a dir, que és algo que no arriba de cap puesto. És algo que la gent, la ciutadania, quan s'han donat compte, han dit, bueno, un 2% què és? Un 2% no és res. És simplement és algo simbòlic perquè ho diga, bueno, pues molt han baixat un poquet. Però realment estem en el mateix problema. El mateix problema és que n'hi ha més tasses, n'hi ha més gastos, i si no n'hi ha més ingressos...
Sí, però si ens quedem en aquest 2% i no ens quedem en la base del problema, que és aquesta revisió catastral, jo sé que es diguin el mateix, és a dir,
claro,
no és el mateix un 2% d'una quantitat que d'una altra.
Claro, claro.
Jo li diria això de qui pensava vostè que havia sigut idea, perquè, clar, nosaltres veiem el ple, el que és el ple, i veiem, bueno, que per cert, els dos últims plens han estat, sobretot el del divendres, una miqueta... van veure una enganxada entre el PSOE i el PP forteta. Es van veure una miqueta enfadats, eh?
Mira, Susana, jo ja tinc una edat. En la meva feina com a lletrat pues, encontré molt de rigorisme i molta serietat en les formes i sobretot en esta sala honorable que és el nostre pleno representatiu. I jo veig últimament que i la falta de respecte campa a sus anchas. Quan se pregunta, per exemple, jo entenc que pugui haver un cert debat, però sense faltar a ningú, sense faltar a l'educació. Jo quan altres grups polítics diuen no, jo això ho veig normal. No, això no és normal. Això no és normal. La falta d'educació no és normal. És algo anormal en este poble, i és una vergonya que estiguen fent així i que estiguen entrant al joc tant uns com altres. Me dona igual que siga el PSOE, que siga Vox o que siga el PP. És molt lleig el veure com jo, per exemple, quan estic parlant, pues, n'hi ha gent de la meva banca que estan rient-se, estan xerrant, estan mirant el mòbil. Això del telèfon mòbil realment és vergonyós, és totalment vergonyós. I al final me tocarà ficar una moció perquè se prohibisca l'ús del mòbil, perquè és que la majoria estan tots estan afusats al mòbil i no se donen compte de que el que estem parlant en els plenos són coses que són molt, molt interessants i imprescindibles pel poble, que estem aprovant coses que inclús intervenció no pot aprovar-les. Me pareix molt vergonyós, Susana, que n'hi hagi gent i n'hi hagi grup polític que apoyi aquestes faltes de respecte.
Pues tenen una càmera, eh? Jo no sé si vostès es donen compte, però tenen una càmera que nosaltres, que estem fent el ple en directe, veiem el que estan fent cada un.
Sí, ja veurà com alguns se'n riuen, altres cuchichellen, altres miren el mòbil, en fi, és una vergonya, perquè jo quan vaig entrar ahir vaig veure que era un pleno i és una sala que és, diguem, de la representació de tot el poble. Imaginem-nos que està tot el poble dins d'aquesta sala. I no podem enriure-nos uns d'altres, ni burlar-nos uns d'altres, i menys ningunejar-nos. Jo, comentaris tals com tallar, per exemple, quan un ponent està parlant i està desenvolupant la seva defensa, que hi hagi algun portaveu que se li ocorrisca alçar la veu i dir lo que li doni la gana, o fer comentaris, en fi, que són completament faltos de la més mínima educació o talent, me pareix molt, molt lleig. Això que se faig en comissions, que no tenim gravació i que, per supost, en les comissions sí que tenim discussions, però aquestes discussions, com sabem que no s'està gravant, anem directament al gra. Sí. En el pleno, d'alguna manera, lo que se fa és, d'alguna manera, teatralitzar coses que no són teatralitzables. M'entens? I és els salles de braços, i les sonrisetes, el que diem nosaltres al poble, les reunions, les escoltetes de reunió, Míriam, pues són de mala educació, efectivament. La mala educació no deu d'estar en el pleno municipal. Míriam, a tu què te pareix això?
No, però és que també la forma de mantindre, jo que sé, la compostura, ja no de que s'estiga gravant, no? Sinó una mera de, pots tenir diferències ideològiques en quant a un altre que tens enfront o el que està parlant, però són coses que, jo que sé, jo com a soc jove, m'acabem d'incorporar d'alguna manera a lo que és el periodisme i tal, i n'hi ha vegades que jo pensava que el món dels adults era com més adult, no? Més maur en algun sentit, i m'adone que no, i és com, jo, però com... Com pensa la gent donar aquest exemple, no?, als que anem darrere també?
No te dones la impressió moltes vegades que estan en un pati de col·legi?
Sí. I a més en els grupets i tot, que se formen de jiji... Sí.
I això és el que jo vull llamar l'atenció i vull denunciar-ho. I de fet, jo el que també tire molt en falta és que el senyor alcalde actue com a alcalde i no com a president del pleno. És dir, n'hi ha una confusió de funcions, i jo m'agradaria que això quedara clar entre la gent del poble. És dir, no podem aprofitar la situació de ser president d'un pleno per actuar en representació política, a nosaltres donamos 3 minuts i ell agarrant-se en 30. Me pareix completament falta d'ètica, falta d'educació i falta de respecte cap als demés. A nosaltres els 3 milions mos tallen. Sin embargo, el senyor alcalde pues agarra una predisposició de 30, de 40 minuts, lo que a ell li dona la gana i li rota. És dir, però si vostè és president del pleno i veu estos rifirrafes, no jugue també en el mateix rifirrafe. Vostè l'obligació que té és moderar, és llamar l'atenció, i és, diguem, presidir, diguem, el pleno municipal.
Sí, vam veure que en el ple de la setmana passada, el dijous de la setmana passada, vostè va parlar sobre aquests bous envolats, aquests 6 bous que se van envolar en el camió, i va pregar que no ho llevaren o que ho feren d'una altra manera. I el senyor alcalde va veure com molt falta, com que parlava de algo que no era lo normal parlar-lo en el ple. És a dir, va dir que com que allí no era el lloc per a parlar d'aquestes coses, que no era qüestió de l'Ajuntament.
Sí, a veure, és que el senyor alcalde va malinterpretar les meves paraules, perquè jo realment el que vaig demanar és un prec. Quan s'acaben els plenos municipals hi ha una part última que és de prec, precs i preguntes. I en els precs i preguntes, jo, com a gent del poble i com a gent que ha escoltat a moltíssima gent queixar-se i lamentar aquell espectacle dantesco que va suposar el vore a un senyor en una botella de líquid inflamable tirant-la al cap dels pobres animalets, i que van eixir, i ahí estan les imatges. A mi me van tachar de mentirós, Susana. Me van dir, no, és que això no està, ningú mos ha, ni la policia autonòmica no mos ha dit ningú res. Per favor, miren les imatges. O torna-les a passar així a la plaça, sí, de l'Ajuntament. A veure la gent què diu.
En el cas de, el que deia l'alcalde és que si haguera hi hagut algun tipus de negligència, la policia autonòmica hauria actuat.
I no és negligència el ficar xunxorro de líquid inflamable al cap dels animalets antes de que isquen? Jo pensé que això és totalment deplorable. És dir, jo estic a favor del bou per la vila, perquè jo he nascut Jo he estat agarrat en la escaleta, en m'abuelo Pepe, quan antes eixien d'ací del carrer major, i ell me tenia agarrat pràcticament al braç. Jo estic acostumbrat tota la vida a vore'l, però el que no estic acostumbrat és ficar la pantalla i encontrar-me a 6 bous, en la meitat d'ells està en el capancès, o en la bola baixa que s'està cremant el coll. L'altre, o sigui, un desastre, a banda de les trompades que se peguen els uns als altres. Jo no sé si són de la mateixa ramaderia o no, però des de luego no són molt amics.
Uh-huh. Altra cosa de la que també el van acusar va ser de copiar les mocions de Vox que presenten a unes altres localitats. Això va dir la portaveu de Vox en l'Ajuntament de Vila-real.
Sí, a veure, la portaveu de Vox va darrere de mi des de fa temps, m'està buscant i al final pues, m'encontrarà, no? Però no hi ha major desprecio, com deia la meva sogra, que no hacer aprecio. Mire, el 100% de les mocions que corren per l'Ajuntament són mocions que venen d'altres pobles i tots ens aprofitem i col·laborem i cooperem perquè aquestes mocions siguin aplicables al poble. El que no és aplicable són les mocions que venen de línies de Madrid i que així al poble no tenen absolutament ningú sentit. Entonces, a mi que me diga este portaveu o me diga l'altre, no? És que vostè és un copia-pega i tal i qual i està perdent ixe temps preciós per poder parlar de coses de Vila-real, me pareix totalment tòxic i inviable. Jo me pareix molt bé que pense en mi, pense que, en fi, tot el que ella crea convenient, a mi me pareix molt bé, me pareix una falta de respecte.
Li preguntava perquè si era cert que era el copia i pega.
No, anem a veure. Les mocions, jo els vaig ensenyar a ells, als de Vox, a fer les mocions i jo el que feia era entrar en internet i veure a nivell de tota Espanya quines eren les mocions que se podien aplicar directament a Vila-real. Foren de Vox, foren de Ciudadanos, foren del PP. Me donava igual. Entonces, ells directament el que fan és agarren les mocions ara de Madrid i les passen a Vila-real, com ho pot fer el Partit Popular i demés. Però d'ahí a dir que jo sóc un copia-pega de totes les mocions que faig, ja és així en tres carrers el que realment interessa. I és que totes aquelles mocions que, en definitiva, la gent no sé si ho sap, però les mocions són declaracions de voluntat i que l'Ajuntament de Vila-real a totes les mocions que estan aprovades no n'ha executat pràcticament ninguna. Entonces, realment són declaracions de voluntat. I aquestes declaracions de voluntat, si jo dic que vull la paz en el mundo, m'estic copiant i pegant d'una que siga de Castelló o d'Alcora? Jo pensé que no és així. Pensé que devem de, diguem, d'anar en positiu. I si n'hi ha alguna idea com la que a mi m'estan passant també des d'altres grups polítics, m'estan passant d'associacions, m'estan passant d'institucions que volen i pretenen que siga bo per a Vila-real, doncs això serà bo per a Vila-real. Què més dona que siga copia-pega? Si jo estic dient, mira, per a Vila-real és bo això. El que no té ningú sentit és que me vinga a una línia nacional demanant la creació d'una escola de deporte adaptado quan ja fa més de 10 anys que l'Ajuntament de Vila-real no solament està apoyant, sinó que està creant contínuament escoles de deport adaptat. I per mostra un botó, nosaltres volem moltíssim a Juanma, el Txec, el coneixem tots, és un campeón. I la bicicleta que porta el Txec, qui la va pagar? La va pagar l'Ajuntament per ajudar-lo. És o no és deport adaptat? Fa quants anys que està l'atletisme adaptat? O el baloncesto adaptat? O la natació adaptat? El meu amic Martín està en la direcció de Triton i els Tritons fa molts anys que estan percibint també les ajudes de l'Ajuntament. I ara, precisament, en el tancament d'Aquasport, pues els han reubicat a altres escoles, a altres clubs de natació.
Però això se va estendre, no?, la moció de Vox quan va presentar...
Claro, perquè és una cosa que ja està feta. És dir, és com si diguin, no, és que nosaltres volem que se crea així, no sé com dir-te, un autobús groguet. Per favor, que vostè no està bé en l'autobús groguet que està passant tots els dies per així. És dir, hi ha que tindre una certa coherència en les línies nacionals perquè així a Vila-real no valen per res.
Per el que fa a la baixada de l'IBI el 2%, vostè va votar a favor.
Sí.
I també va votar a favor en els pagaments del deute que es tenien els proveïdors.
Sí, per supost. Per supost. El que cobra descansa, o sigui, el que paga descansa i el que cobra més. Això és un refrany que tenim així al poble de tota la vida, i jo el que me pareix una absoluta falta de respecte, també seguint un poc en la línia del que estàvem comentant antes, és que se vote en contra o s'abstinguen situacions en les quals només intervenen els tècnics de l'Ajuntament, és a dir, els funcionaris. És a dir, el polític podrà donar l'ordre corresponent, però si després és el funcionari el que treballa, per favor, deixeu-lo treballar, deixeu-lo treballar, fa el que pot. Aquest Ajuntament fa moltíssima falta de gent, moltíssima, i de mitjos i de recursos. No fa molt de temps vaig estar en el quint pis, en l'àrea informàtica, i l'àrea informàtica, vamos, això és per veure, és per pujar i ensenyar-los a la gent de Villarreal l'àrea informàtica de noves tecnologies, que se diu, arrea castanya, que només falta que tinguin un ventilador darrere. O sigui, és impressionant, és el que n'hi ha, és el que n'hi ha. Entonces, estic d'acord? Claro que estic d'acord.
Se refereix a què és el que no n'hi ha.
Claro, és que anem a veure, si estem insistim en el tema de que se baixa l'IBI i tal i qual, però moltes vegades no ens donem compte de que la nostra casa de la vila s'està caent a trossos. S'està caent a trossos. I després n'hi ha un quart pis, n'hi ha un quart pis que pràcticament no se gasta. I el quart pis són els despatxos de los grupos políticos. I los grupos políticos ja tenen les seues ajudes i les seues subvencions per tindre els seus locals. Caramba, i aquest quart pis que n'hi ha ahí 4 o 5 despatxos, si no se gasten per res, pues gastem-ho per una altra cosa, per tema informàtic, serveis socials, en fi, ajuda a la ciutadania, mil coses. Però és que l'àrea, per exemple, d'informàtica és sangrant, Susana i Míriam, és sangrant. Jo quan puja dalt a que me tornen a travegar a enxufar o a actualitzar lo que és el Tao Mòbil, que és l'aplicació que tenim nosaltres en l'Ajuntament, dona pena veure els ordenadors que n'hi ha allí. Dona pena, perquè això és ordenadors, si no tenen 15 anys no en tenen cap. I com arribem a aquesta situació d'abandono? Jo vull, com a sí, representant
que... no,
del poble...
No, no, li pregunto jo com arribem a aquesta situació d'abandono.
Pues no ho sé, no ho sé. No ho sé perquè l'Ajuntament de Villarreal és com aquelles vaques flaques que ja no poden donar més llet. És a dir, si no prioritzem en tots aquells gastos que en la nostra pròpia casa podríem fer perfectament...
Però és que vostè va presentar-se a candidat per a ser alcalde de Villarreal. Vostè tindria que saber com eixim d'este caos que vostè diu que tenim dins de l'Ajuntament.
Sí, eixe caos tenim una forma i una solució, i és una solució que no és immediata, Susana. És una solució que, primer que res, tindríem que prioritzar totes les deutes que tenim de tots els empastres del PP. I això tenim que tindre-ho clar. És a dir, tot el que s'ha fet, tots aquests milions d'euros que encara se deuen, prioritzar. Entonces, quina és la manera de prioritzar? Gastar menys. Com gastem menys? Pagant menys, reduir en subvencions, en ajudes, reduir en tots aquells servicis que no siguin estrictament necessaris. I si en tot això ens podem ajuntar en 10 o 12 milions d'euros tots els anys, anar pagant el deute. Perquè en casa d'EU el primer que se fa és això, és dir, paguem primer el que devem i després ja veurem si podem comprar-nos un cotxe o no. Claro, però és que avui en dia, tal conforme estan les coses, allà on t'arrimes n'hi ha gasto en l'Ajuntament. Però si des de l'Ajuntament, que és el gestor i l'administrador de tota la societat de Villarreal, no encontrem la manera de que estiga tot al dia, que n'hi hagin els funcionaris que toquen, que els recursos i els mitjos que siguin els que toquen, que els diners que necessiten que siguin els que toquen, i els vehicles que necessiten que siguin els que toquen, la policia local que siguin els que toquen, etcètera, 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 arribarà un punt en què el gasto serà zero. I quan el gasto siga zero, sabeu el que podem fer en 60 milions d'euros a Simila Real? Podíem fer meravilles. Podíem fer meravilles, Susana. I no podem fer-les. O sigui, estem enganxats. Estem en una argolla al coll que cada vegada que intentem estirar-nos mos fa tope. Per això jo insistic moltes vegades en que hi ha que tindre una miqueta de seny. Mirar que el carro de Villarreal no va buit. No és un carro de les carreres de Benur, és un carro que va molt carregat de pedres. I aixes pedres, poquet a poquet, tenim que anar a llevar-les. No se poden llevar d'un any per un altre. Aquella persona que diga que en 4 anys, en 3 anys, en 6 anys, se va a llevar tot el deute que tenim que n'hi ha, i aquesta persona està mentint.
Però vostè creu que l'alcalde de Villarreal en els anys que porta se l'haurà pogut llevar?
Per supost que sí, Susana. Va. Per supost que sí. Estem encara un 45% d'endeutament. Vam començar en un 75%, però és que portem 13 anys ja. Claro, és molt bonic donar a tots els demés. I el deute, per si acaso jo me'n vaig, ahí se queda. I el que vinga darrere ja s'apanyarà. No, això no és la solució. Això no és la solució.
Pues Manu Robert, regidor, en aquest moment no ha escrit de Vila-real i president d'aquest futur projecte que és Lliures i és un nou partit polític de Vila-real. Li
si
queda alguna cosa per dir?
Si Déu vol, sí. Me queda algo per dir? Pues me queden moltíssimes coses per dir. Sempre me quede curt, Susana.
Vinga, més vegades.
Ah, pues me pareix molt bé. Mire, per lo menos tindré Coca-Cola fresqueta. Moltes gràcies per tot. Miriam, Txelo, Susana, és un plaer sempre estar amb tots vosaltres i sobretot en la llibertat de poder dir i pensar lo que la gent del poble pensa. És lo més important de tot.
Pues moltes gràcies.
Què puedo hacer por mejorar? Analistas deprimí con un trastorno bipolar, razones para desistir y tiempo para imaginar. Mi mundo que es mi realidad, mi mundo que es mi realidad.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió. En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Vila-real, teléfono 964-520428.
Fiestas patronales de la Virgen de la Paciencia del 28 de septiembre al 13 de octubre en Oropesa del Mar. Ven y disfruta de nuestras fiestas, toros, conciertos, bailes del mantón de Manila, el pregón, el desfile del 9 de octubre. Consulta nuestro programa de fiestas en www.oropesadelmarturismo.com. Fiestas de la Virgen de la Paciencia, Concejalía de Fiestas de Oropesa del Mar, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
En Mauro Colección Hombre estamos disfrutando al máximo con el Villarreal Club de Fútbol y queremos vestirte con las mejores firmas de Champions como Disquaret, Erno, Hugo Boss, Hackett, Hogan o Harmon & Blaine. Prepárate para triunfar y no te conformes. Ven a Mauro Colección Hombre en nuestra web y Mayor San Jaime 25, Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Coreplas. Reciclaje integral del plástico. Coreplas, una empresa pionera. Coreplas, estamos en Altura, Castellnovo y Sarrión. Coreplas, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Atención, en McDonald's tenemos una nueva joya que te va a hacer la boca agua. La McExtreme Pulled Pork. Imagina la jugosa carne de cerdo deshilachada, nuestra inigualable mayonesa ahumada, todo en un solo bocado. ¿Estás listo para rechupetearte los dedos? Corre a tu McDonald's más cercano y prueba la McExtreme Pulled Pork. Y recuerda que McDonald's Castalia abre hasta las 4 de la mañana los viernes y sábados.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Vila-real o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Que las cosas triplicadas se me iban a volver. El tiempo pasará, no recuperaré las horas y los días que me has hecho perder. Alguna vez me pides que vuelva, que me quieres otra vez, que piensas decirlo una y otra.
Bé, i com ja sabeu, així en Vila-real, els concessionaris oficials Peugeot de la província de Castelló es diuen Quadis Leonauto. Si no, ja s'encarrega de recordar-lo el meu company Javi Mata en tots els partits de futbol. Tinc a Héctor Cantos, ell és assessor d'empreses. Bon dia, Héctor.
Buenos días.
Quan parlem d'empreses, parlem d'empreses de quin volum, Héctor?
Al final es indiferente, da igual que sea una empresa más grande, más pequeña, o sea, un autónomo, al final las necesidades para transportar mercancía o transportarse los gerentes o los comerciales es la misma. Nosotros en esa parte no discriminamos en absoluto.
Porque claro, el vehículo que tú adquieres para una empresa tiene una serie de deducciones fiscales que no lo tiene si lo adquieres para ti mismo. Yo imagino que es ahí donde empiezas a valorar las necesidades que tiene la empresa de los vehículos que puede adquirir, ¿no?
Claro, correcto. Al final hay varias maneras de adquirir vehículos. Bien, puede ser el leasing de toda la vida, puede haber rentings. Entonces, dependiendo las necesidades que tiene la empresa, el volumen de negocio que tiene, pues puede interesarle un método de financiación o puede interesarle otro.
Ahí hay un... A ver, lo del leasing era algo como que todo el mundo lo teníamos muy, muy integrado en nuestras vidas, ¿eh? Pero cuando hablamos de el renting, hay gente, o ha habido un momento en que se ha puesto como muy de moda, pero es una moda que no es realmente tan efectivo como debería ser o como hemos entendido que era. Sí.
A ver, aquí hay debate, o sea, por supuestísimo que hay debate también incluso entre compañeros de la profesión. Al final lo que nos hemos dado cuenta es que, vuelvo a decir un poco lo de antes, que depende la empresa, depende la necesidad, va a irse más por una línea o por otra. No podemos decir que toda empresa tenga que ir directamente a un renting. Quizá no le interese. Depende de kilometraje, depende si ese vehículo va a ser para un comercial o una persona que va a estar estacionalmente en la empresa. Al final, un poco, ha cambiado la sociedad muchísimo y sobre todo esta idea que teníamos antes de la posesión material de todo. El renting es una manera de que la empresa no tenga ese activo dentro de su organización, pero a lo mejor un pequeño autónomo, una empresa con una flota pequeña, lo que le interesa es tener un activo y mostrar una fortaleza financiera. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar en profundidad y ver las necesidades que tiene cada compañía.
Claro, pero fíjate, Héctor, un vehículo vale 10 y lo sacas y ya vale 8. Es decir, realmente es un activo financiero, es una fortaleza.
Siempre habíamos, claro, te ha hecho el cambio que ha habido y ha sido este mismo. Si vas a los vehículos de segunda mano, con los típicos planes flexibles, es decir, no, pasan 4 años y luego si quieres quedarte el vehículo te va a costar X. La gente sacaba más dinero de ese vehículo a los 4 años debido a la inflación que ha habido de precios.
Por ejemplo.
Entonces, ahí es donde está quizá la clave.
Fíjate si un asesor, que en este caso Quadis Leonauto nos lo ofrece, es tan válido en un momento dado porque pueden hacer esos simulacros para este plan de viabilidad o este plan de negocio o de empresa, ¿no? Cada uno lo coge de una manera. ¿Qué tipo de vehículo es más demandado hoy?
Sin duda alguna, nosotros estamos viendo una demanda muy importante de un vehículo más utilitario, más para el día a día, uh-huh. y muchísimo vehículo comercial ligero. Eso es principalmente lo que estamos trabajando. De hecho, los días profesionales que vamos a tener hasta el próximo día 14, con una serie de descuentos muy agresivos, van con un enfoque tanto de turismo, de todos los tipos de turismos, pero también y especial sobre el vehículo ligero o vehículo industrial. Que además, así como un elemento un poco más diferenciador, los particulares también tienen acceso a los vehículos comerciales, los vehículos ligeros, con los mismos descuentos.
Estamos hablando de esta promoción que habrá
Eso es.
Hasta el día 14. Hablemos de la promoción, Héctor, porque así sabemos vehículos que tendremos, precios que habrán.
Sí, principalmente se están aumentando los descuentos alrededor de un 5-6%, se está beneficiando mucho el vehículo en stock. Ser una empresa consolidada como Quadis, pues tenemos una gran flota de vehículos en stock, de manera que estamos hablando de entregas inmediatas y esto al final pues se bonifica también en la parte de los descuentos.
Es decir, que puedes ver el vehículo porque lo tenéis en la tienda.
Sí, por supuesto. Además, invitamos a que pasen por nuestros concesionarios para ello.
El plazo que tendremos hasta el 14 de octubre, pero ahora en este momento...
Sí, o sea, hasta el 14 de octubre podremos cerrar los pedidos con estas condiciones...
¿Empieza ya?
...especiales desde hoy mismo... Ya,
sí, me estaban diciendo desde la realización que sí, porque ella ya, por lo visto, ha emitido la cuña y ya lo tiene.
Hoy mismo ya estamos empezando a cotizar con estas condiciones especiales. Uh-huh. Nos toca esmerarnos y dormir un poco menos e intentar llegar a todos nuestros clientes.
Estamos hablando que tenemos dos tiendas de Quadis León Auto, una en Villarreal y otra en Castellón. Dos tiendas con... ¿Qué cantidad de vehículos... ¿Sabes? Las
Sí, ahora mismo nosotros tenemos más de 200 vehículos en stock.
Estamos hablando entre las dos tiendas.
Uh-huh, correcto.
¿Vale? ¿Un tipo de vehículo en una tienda y otro tipo de vehículo en otra tienda o están mezclados?
Tenemos en ambos concesionarios tenemos vehículo también de ocasión, tenemos vehículo nuevo turismo. Sí que es cierto que en el establecimiento de Castellón tenemos toda la gama de vehículo industrial porque tenemos mucho más espacio y también tenemos los vehículos para probar.
Sí, porque al estar oyéndonos en toda la provincia y tener dos empresas, una en Villarreal y otra en Castellón, para que ya vayan a tiro hecho, es decir, si van a la de Castellón y hay más vehículo comercial...
Sí, toda la gama de vehículos comerciales la tenemos disponible en Castellón.
Cuando hablamos de nuevo, los vehículos son nuevos hasta que se finalice el stock. ¿O hay vehículo también que venga de un renting?
A ver, digamos, cuando nosotros hablamos nuevo, hablamos de un vehículo no matriculado.
Vale.
Entonces, los descuentos que estamos aplicando son sobre vehículos no matriculados y a estrenar. Luego, evidentemente, están pues los demo, gerencia o vehículos que puede de vehículo de ocasión, ¿no?
Y si hablamos, claro, es que me lo pones tan fácil, Héctor, vehículos de ocasión. Si hablamos de un vehículo de ocasión que tú, por ejemplo, dices, es que yo en este momento diría, tenéis que venir a ver este vehículo o estos vehículos porque son, vamos, es un caramelito.
A ver, realmente una de las ventajas que tenemos es que al ser concesionario oficial y trabajar con las marcas de, en este caso, el grupo Stellantis, y trabajar con todas las empresas de renting y tener una red amplia, pues siempre al final van entrando vehículos. Uh-huh. Entonces esto también, el vehículo de ocasión tiene unas particulares muy diferentes a las del vehículo nuevo y hay épocas incluso del año en que puede interesar más adquirir un vehículo nuevo que a lo mejor uno de ocasión. En este caso... Durante estas campañas sí que vemos muy, muy interesante esa adquisición del vehículo nuevo porque tenemos ese estigma en la cabeza de qué inaccesible es el vehículo. Bueno, yo creo que hay muchas maneras de poder acceder al vehículo y que no cueste tanto a final de mes.
Ya ahora ya sabemos que nos cuesta a final de mes, pero ¿cómo lo vamos a pagar? Es decir, ¿qué plan de pago nos ofrecen?
A ver, desde está el clásico de un pago al contado, evidentemente, ahí está aquella empresa.
¿Dónde autónomo se le mantendrá el descuento, el 5 o el 6%?
Por supuesto, uh-huh. O sea, por supuesto, 5, 6, 10, 15, o sea, estamos haciendo descuentos ahora mismo en vehículos industriales que están llegando al 22 y al 23%.
Ah, esto es importante, porque no lo habíamos dicho.
Nosotros siempre durante todo el año intentamos al profesional ayudar en su actividad. Y tenemos descuentos durante todo el año. Sí que es cierto que durante este periodo es donde estamos ampliando todavía más este descuento. Entonces nosotros estamos haciendo descuentos de vehículos del y ha llegado de ciertos vehículos industriales, estamos haciendo el 24-25%. Entonces aquí es donde yo creo que están las grandes oportunidades para que las empresas pues vengan, o pequeños autónomos, y que vengan y nos conozcan y podamos darle diferentes posibilidades.
Al contado.
Contado, podemos hacer créditos, podemos hacer leasings, podemos hacer leasings flexibles donde no hay exigencia de que se adquiera el vehículo por parte de la empresa. Un método bastante interesante y que invitaría a que lo conociera un poquito más.
Claro, a ver, yo por ejemplo lo entiendo. Un leasing flexible, ¿qué es esto?
Es una de las muchas maneras de decir que, mira, no me pagas una entrada, no me pagas absolutamente nada del coche en el primer momento, me lo vas pagando todos los meses y cuando acabe el plazo tú decides si quieres el vehículo o no lo quieres.
Y estamos hablando de una cantidad que determina la empresa, determina el cliente.
Esto, desde el primer momento, el cliente va a saber cuánto va a costar su vehículo dentro de 3, 4 o 5 años. Y esto es una ventaja importante para el cliente, porque muchas veces con los rentings no sabes el valor residual, que se llama, de estos vehículos hasta fin de periodo. Aquí desde el minuto uno ya sabes lo que te va a costar el vehículo, ya puedes hacer un plan de ahorro paralelo para intentar pagarlo en la última cuota, o directamente, oye, no me interesa, pero fiscalmente es un activo para la empresa.
Claro. Es el leasing flexible, que este no lo conocía. ¿Algún otro producto que...?
Luego, aparte del leasing flexible o Easy Lease, que se dice la nomenclatura, en este caso de Stellantis, se llama Easy Lease, pero luego también tendríamos las opciones de los leasing lineales de toda la vida, como bien habías comentado antes, o luego ya directamente podemos hacer planes de renting, pues, puro y duro.
El Easy Lease... Este es el que se me ha quedado un poco en la duda. ¿Es el leasing flexible?
Sí, vale. Eso es. Ese, de hecho, además, es un producto muy interesante para el pequeño.
¿Es un producto muy cuadis?
Es un producto que nosotros ofrecemos mucho cuando realmente vemos que es un autónomo, una empresa un poquito más pequeña, a lo mejor una empresa con un gran volumen de vehículos, quizá a lo mejor no opte por esta línea, ¿no? Pero, oye, pequeñas empresas, autónomos, es un producto súper interesante, además con un tipo de interés del 5,49, es un interés muy interesante y sin comisiones y sin ningún tipo de comisión de apertura ni entrada.
Y es un 5,49 el
durante estos 14 días.
Héctor, no sé si queda algo más por comentar, algo que no hayamos hablado.
Yo comentar que aprovechando estos días profesionales, invitar a todo el mundo que pase por los concesionarios para probar los vehículos, para poder intercambiar con nosotros y también hacer propuestas, hacer comparaciones con vehículo eléctrico, muy interesante ahora en este momento.
Decían que la gente iba dejando muy de lado el vehículo eléctrico. Es algo que se me había olvidado preguntar.
A ver, sobre
por la falta de sitios para recargar, por la falta de autonomía.
Aquí, evidentemente, tampoco quiero entrar en un debate, porque cuando una persona tiene interiorizado este pensamiento, pues es complicado. Hace años nadie que utilizaba un smartphone, nadie utilizaba el correo electrónico, y poco a poco pues se fue introduciendo en el día a día.
Sí, yo no dudo que caminemos hacia allí. Lo que pasa es que se adapta igual de rápido a la sociedad a lo rápido que se han desenvuelto las grandes marcas de coches.
Yo creo que incluso dentro de las propias marcas ha habido diferentes velocidades. Hay marcas donde han trabajado muchísimo más sobre la electrificación y otras menos. De hecho, ahí está el debate con la Agenda 2030 de oye, cuidado, que quizá hayamos pisado mucho el acelerador. Pero, sin duda, desde el gobierno, desde la Generalitat, evidentemente, porque es que la distribuye, han renovado el plan Moves 3. Vuelve a haber ayudas. Hay ayudas hasta 9.000 euros por la adquisición de vehículos eléctricos. Y yo invito a la gente que, oye, comparemos y analicemos. Hay personas que por donde viven, por sus rutas, quizá el vehículo eléctrico hoy no sea una solución. Pueda ser un híbrido enchufable o pueda ser otra solución electrificada.
Las ayudas que nos proporcionan desde la Generalitat podemos informarnos, es decir, vosotros tenéis la información de lo último que han sacado y que está aprobado, está publicado en el BOE.
Por supuesto, está publicado, se han ampliado las ayudas, de momento se han ampliado hasta finales de este año, y una de nuestras condiciones o nuestro rol de asesor es ayudar también a aquellas empresas que quieren trabajar ese greenwash, que quieren trabajar un poquito más, ayudar al medio ambiente, cree ha cogido, como muy bien has comentado, ¿no? Ha adquirido esa tecnología de una manera mucho más rápida. Entonces, pues vamos a ayudar a estas empresas, a estas personas, oye, a quitarle esos miedos o a quitarle esas dudas y, por supuesto, probar. Las cosas hay que probarlas y están disponibles los vehículos para probar.
Pues, no sé, te había cortado, lo siento, Héctor, porque me ha venido a la cabeza, las ayudas son nacionales, son autonómicas.
Las ayudas, realmente es una ayuda nacional,
claro,
que pasa a las diferentes comunidades autónomas, que son las que lo distribuyen a las empresas. Nosotros, los asesores, nos ocupamos de gestionar esos expedientes para facilitar mucho más el trabajo a las empresas y a los autónomos.
Es que estaba mirando, lo han publicado en el DOG, claro, que a mí también me interesaba, sí, en la Generalitat también, es decir, en el BOE, yo quiero que esté publicado en todas partes, vaya a ser que luego en la Generalitat no se haya hecho cargo de esto, pero tú dices que sí, ¿no?
Sí, sí, a ver, hay que ser coherente, hay que ver el estudio de ese autónomo, esa empresa, porque al final ese capital evidentemente no es inmediato, no afecta sobre ese precio de venta, sino que va a ser una ayuda que se va a otorgar posteriormente, se va a adjudicar posteriormente, y aquí es donde, cuidado, no hagamos entradas agresivas en los vehículos. Oye, no voy a poner una entrada de 5.000 euros porque me lo van a pagar. Vamos a ver, depende de tu situación financiera y que es donde también entramos nosotros.
¿Cómo te lo van a pagar?
Vamos a aconsejar debidamente, decir, mira, pues a lo mejor esto te puede servir para otra operativa, pueda ampliar tu flota, pero no lo des como una entrada. Entonces aquí es donde tenemos también un papel importante.
Yo no tengo no se me ha quedado nada. Miriam, ¿tienes algún dubte?
No, yo creo que todo claro, pero yo como profesional tampoco soy. Entonces, que tenga dubte, que pase por el concesionario, ¿no? También.
Ah, bebé, sí. Héctor, ¿son las preguntas frecuentes que hace una persona cuando llega?
Pues normalmente sí, y sobre todo la duda del eléctrico que se oye mucho en televisión, oye, el eléctrico es total, al final pues hay muchas dudas, pero sobre todo lo que he dicho antes, hay que probarlo, también hay que probar el vehículo, incluso aunque sea un vehículo industrial de toda la vida, venimos, probamos, comparamos, vemos las posibilidades. Oye, y si no es por aquí, será por otro lado. Lo importante es intentar ayudar e intentar dar una respuesta a esa necesidad que tiene la empresa.
Pues Héctor Cantos, asesor de empresas de Quadis León Auto, que Quadis León Auto es el concesionario de la Peugeot, el concesionario oficial de la Peugeot en la provincia de Castellón. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Autoescuela Moros, la primera autoescuela de la provincia, abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Moros, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto al Estadio de la Cerámica.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Fiestas patronales de la Virgen de la Paciencia de Oropesa del Mar. El 4 de octubre en la explanada José Rivera Forner, Industria Búnker, de las 12 y media a las 6 de la mañana con la actuación de Joel Balada, Benso, Garcés, Subies y Charlie Fest. Entrada gratuita. El 10 de octubre en el recinto multiusos a las 23 horas, actuación de Juan Bau y Janet. Entrada con invitación. Y el 12 de octubre a las 00 en el recinto multiusos, actuación de Recycle G con entrada gratuita. Fiestas patronales de la Virgen de la Paciencia de Oropesa del Mar. Fiestas de la Virgen de la Paciencia, Concejalía de Fiestas de Oropesa del Mar. Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Chabrera Agroquímics, 50 años dedicada a la empresa de distribución y venta de productos fisiosanitarios, servicio a fincas y tratamientos con turbo. Chabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos, distribución oficial de Sipcam Iberia. Chabrera Agroquímics, celebrando 50 años al servicio de sus clientes. Chabrera Agroquímics, estamos en calle Borriol 82, Villarreal.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En la Força de Grúas Tomás, NICE, Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formarás. ¿Vos disposar de cursos de prevención? Certificate profesionalment en fontaneria, electricitat o albañileria, o tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada. Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Anem a parlar de les dies internacionals que se festegen avui, no, Miriam García?
Sí, avui és el dia de la gent gran, de la gent major. I està clar que la joventut domina i destaca en molts, en molts àmbits diferents, però mai és tard, no?, per a aconseguir una nova vocació, una nova habilitat. Vull dir, segons estudis de la Fundació Edwin Marion Kaufman, la taxa més alta d'emprenedoria en l'última dècada es donava entre persones majors de 60 anys. O sigui, considerem també que això es deu perquè cada vegada la població, evidentment, està un poc més envellida. Però ens aboca la idea de que mai és tard per a començar a desenvolupar alguna habilitat que t'agrade, no és tard mai per a perseguir els teus somnis. Cada cop ens trobem més que persones majors de 65 anys trenquen barreres, estereotips i demés, i jo, per exemple, en la carrera me vaig graduar en una senyora de 67 anys. Vull dir,
que meravellós.
Tenim exemple també de José Saramago, que va començar la seva carrera literària als 60 anys i va guanyar un Premi Nobel de Literatura als 76 anys. Uh-huh. Un altre exemple que tenim és l'abuela Moses, que és una pintora nord-americana que va començar la seva carrera artística als 76 anys perquè, bueno, va deixar de poder bordar, que era el que se dedicava a ella, a causa de l'artritis. I com a mètode de poder millorar aquesta artritis, li van recomanar pintar i va trobar ahí una vocació que li va encantar i quan va complir 100 anys en la ciutat de Nova York, que era d'on era ella, se li va fer un dia en el seu honor. Inclús.
Uh-huh.
També xoquem un poc en que cada vegada el món està més globalitzat, no? L'internet, els ordinadors, la digitalització en general està molt a l'abast i encara que és important seguir aprenent per part dels majors i demés, perquè recordem que la plasticitat cerebral permet que inclús en la tercera edat puguem aprendre i desenvolupar noves habilitats sempre i quan li dediquem un temps a aquestes, a desenvolupar-les com tot el món, ningú n'haig après. Si vols començar a tocar el piano, si cal, els 68 anys, pots fer-ho. A més, és bo i és molt bo tindre un envelliment actiu, que se li diu.
És molt saludable.
Exactament. A l'estar, inclús, fer quadernets de Rubio, esport, art, ball, manualitats... Tot és bo mentre mantinguem el nostre cervell actiu. I això ve relacionat amb el que anava a comentar ara. i és que trobem un poc aquesta bretxa digital, no? O sigui, es preveu que cap al l'any 2030 una de cada 6 persones ja tindrà més de 60 anys, mentre que el nombre de persones majors de 80 se triplifica entre 2020 i 2050.
Ojo,
I això xoca un poc en aquesta digitalització que estem anomenant, perquè segons l'INE, un 28,6% de les persones majors de 66 anys no utilitzen internet i un 50% de les que fan ús d'aquest internet tenen unes habilitats pues, molt limitades, no? Potser només saben tocar per telèfon al fill i enviar un WhatsApp i a vegades envies un àudio i no saps ni com, o crides algú i tampoc t'adones. També tenim la xifra de que un 47% de les persones majors que no tenen accés a internet no tenen ni ordinador, ni tablet, ni res paregut, i el 33% no disposen ni d'un telèfon en connexió a internet. Si seguim fent que tots els nostres tràmits de la vida quotidiana, com pot ser treure una cita de metge, anar al banc, qualsevol tràmit per l'Ajuntament, si tot això va abocat únicament a ser via digital, estem provocant una ja no està bretxa, sinó que és una barrera completament impenetrable per a la gent gran. Perquè o tens el fill que te ho fa, al net o el que siga, que està un poc més actualitzat, o te condenes a no saber fer res, a no alimentar damunt este...
Hi ha una marginació, no?, que va a este sector de la població que serà més gran que l'altre sector.
Exactament, i en els anys anirà pitjor, a més. O sigui, són dades. Això se va veure molt afectat ja i molt a l'abast en la pandèmia, que és quan se va accelerar tot este ritme frenètic de la digitalització que venim, però... les persones grans sí han d'aprendre, però nosaltres hem de fer també per que aquestes persones puguen integrar-se en la nostra societat. O sigui, no pot ser que tots els tràmits vas al banc i siga tot online, pues no, ma abuela no sap entrar i demanar una cita, no. No li demanes això perquè han d'haver també gent per... sí, és més còmode per internet? Sí, saps. Si una senyora vol perdre el temps i anar al banc a que li donin una cita i demés, ha d'haver algú per atendre-la. O sigui, és cosa de tots.
Sí, jo crec que estem obligats a conviure entre tots. I jo no parlo d'una... Dius, la meva abuela, no? La meva iaia... ojo, perquè potser estem parlant de...
Ma mare o mon pare.
Clar, gent més jove, O sigui, no parlem perquè... gent molt jove ja està patint ixa discriminació, que vaya que per a traure diners has de fer un cursill, has de fer un curs.
Ma mare va tindre que aprendre pràcticament a utilitzar l'app.
Okay, vos estava escoltant, penseu que ma abuela no sap ni
llegir ni escriure. Víctor Rubio, està parlant amb Víctor Rubio.
Que penseu que ma abuela no sap ni llegir ni escriure.
Donar-li un telèfon, saps? I que se connecti ara a l'aplicació del banc.
Ojo, no sap ni llegir ni escriure perquè, per desgràcia...
Perquè no ha pogut.
No li ho van permitir.
No ha pogut.
És que no li ho van permitir. És a dir, no se li va poder permitir. Perquè era una cosa que digués, bueno, jo no he après perquè és que no m'ha donat la gana. No.
No, però és que en aquesta època ella no podia.
No. En aquesta època ni ella ni la gent d'aquesta època, moltíssima gent, una barbaritat de gent, va tindre la mala pata de no poder. Per tant, imagina't, els estem... és que han sigut una generació molt fotuda, perquè van passar una guerra.
La postguerra.
Que va ser pitjor. Han passat un canvi de tecnologia, és que claro, és que per a mi ha sigut un canvi brutal en el món, que han passat de tindre un telèfon en casa de rodeta, a poder veure-nos des de l'altra part del món en una pantalla, val? I han tingut que passar per una pandèmia i ara en aquest moment els estem sometent a una pressió que no tindran ganes de viure amb nosaltres.
Normal. Jo tampoc les tindria, no me posen ja no ventatges, anar a dir ventatges no, no me dones un tracte un poc especial perquè jo me puga acoplar a este nou món, pues a mi tampoc me donarien ganes.
Ja, el que passa és que si anem a lo bàsic de la supervivència, Jo quasi que m'emporto l'abuela de Víctor, que m'ajuda a saber com s'encén un foc i com estalviar energia, com estalviar recursos a l'hora de no... de tindre el que és lo bàsic, que és la vida, i bé, pues menys coses online, no?
Sí.
En fi, ha sigut gratificant, no?, tindre esta conversa, i viva els güelos i les güeles, que són lo millor que n'hi ha, que d'ací sí. No res, jo seré també güela i güelo, és a dir, que això ho tenim, a tots mos arribarà, eh?
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
La Autoescuela Moros abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Moros, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
Miren, i Compromís alerta de la cultura de l'afecció a unes restes arqueològiques amb la construcció d'un helioport projectat per la Diputació a la Jana. La coalició presentarà una moció en la Diputació de Castelló per a sol·licitar que s'aturen les obres de manera preventiva a fi de que s'avalue l'impacte. Escoltem a la diputada provincial Maria Fajardo.
Des de Compromís hem pogut conèixer quina és la zona on es pretén construir el nou heliport i, tot i ser conscients de la importància d'aquesta construcció per salvaguardar aquesta zona del Baix Maestrat, hem d'alertar, mitjançant la Direcció Territorial de Cultura, de que el lloc triat es troba al voltant de la Via Augusta i aquesta infraestructura podria posar en risc les restes arqueològiques. Per això presentarem una moció, ja que cal realitzar un estudi per avaluar l'impacte i buscar alternatives.
El PPCBD exigís al govern que, cita textualment, els més de 1.000 milions d'euros que adeuta la comunitat per l'assistència a pacients estrangers i d'altres comunitats. La portaveu de Sanitat del GPP, Neves Martínez, ha lamentat molt que aquest succés provoca un desequilibri econòmic entre les autonomies que deuria compensar. Escoltem-la.
El gobierno de Sánchez y Diana Morán nos sigue adeudando la asistencia a pacientes extranjeros y de otras comunidades autónomas. Más de 1.000 millones de euros que nos generan desequilibrio económico a la hora de seguir dando servicio a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. De seguir con esta actitud, el gobierno central estaría vulnerando los principios de equidad, igualdad y justicia respecto a nuestro sistema sanitario.
I Susana Ros, del PSPB, defensa la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja com un avanç just i critica el PP per bloquejar-la, per desgastar el govern de Sánchez. La diputada socialista lamenta que al radicalitzar el Partit Popular de Feijóo segueix en la mateixa senda de frenar tots els avanços en drets socials, com ja van fer en el mateix el SIM, les pensions, perdó, el salari mínim interprofessional, les pensions i els permisos de paternitat. Escoltem a la diputada socialista Susana Ros.
De 37 horas y media es imprescindible para poder hablar de conciliación o, mejor dicho, de corresponsabilidad. Es una medida justa y democrática, porque con la jornada de 37 horas y media está comprobado que los beneficios en términos de salud, bienestar, productividad y creación de empleo son mejores. Y ahora el Partido Popular dice que va a dar la batalla de la conciliación. Justamente ahora que hemos conocido que la primera medida que quieren adoptar es eliminar la obligatoriedad de coger las 6 semanas de permiso de paternidad después del parto. Esto ni es conciliar ni conciliación. Esto es recortar. Porque la conciliación y la corresponsabilidad se hace aumentando las ayudas a los comedores y actividades extraescolares y no recortando en más de 1.000 profesores como ha hecho el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Todas las medidas adoptadas por el gobierno progresista de Pedro Sánchez en materia laboral han aumentado el número de personas trabajando, sobre todo mujeres y jóvenes, y además con trabajos de mayor calidad y estabilidad.
I la Comunitat Valenciana lidera la pujada de la venda de segon mà entre juliol i setembre. Estos augments se situa el preu d'un pis en 2014 per metre quadrat, encara lluny dels més de 4.000 de les Balears, Catalunya o Madrid, segons Fotocasa. Què podem veure en la Comunitat Valenciana? Pues bueno, que està per davall de la mitjana nacional. Està ben lluny encara de les regions més cares, i és que és un 50% més barat comprar un pis així que a Madrid o a les Balears o també a Catalunya.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't!
Més informació al conservatori Més de Goteri.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Lurker tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot. A Lurker son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional. Consulta en peugeot.es.
Decir
internet. Un miedo me invadió y ya no pude ver.
Miren, y l'Ajuntament de Vila-real impulsa el Correllengua i presenta la revista Font en la setmana d'actes del 9 d'octubre. Donar el tret d'eixida a les celebracions del 9 d'octubre amb el Correllengua escolars a partir d'avui i continuaran el 2 i el 3 d'octubre. Regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, molt bon dia.
Bon dia. Doncs un any més tenim així el Correllengua, però enguany en el context dels 750 anys des de l'atorgament de la Carta Pobla de Vila-real, també coneguda com a fundació, és més important que mai, trobe, no, centrar-nos en aquestes dates al voltant del 9 d'octubre i en tot el que representa el Correllengua i ha representat en els últims anys, que ja portem més d'un quart de segle, en el Correllengua Vila-real, que com sempre dic, és un Correllengua que moltes voltes comença a Vila-real. Moltes companyies de teatre comencen així i després ixa llum la van distribuint, impartint en la resta de poblacions del voltant i de les comarques del voltant. Per tant, ixa flama que ve sempre de la mà d'Acció Cultural del País Valencià, que també col·labora el Trull, la Colla Gegantera i moltíssimes entitats de la ciutat que es preocupen perquè aquesta flama continuï viva, no? Enguany més que mai hem de fer força per a que estiga present no només als col·legis, que comencem avui, de fet després i abans d'esta entrevista doncs estaré doncs una miqueta veient com està funcionant en els col·legis de Vila-real. En principi arribarà a tots els col·legis, sempre la regidoria de normalització lingüística en això es posa en contacte amb tots els centres que vulguin col·laborar i contesten tots i els xiquets doncs aquestes activitats que també s'ha de dir, no? Des del punt de vista pedagògic, presentar el valencià d'una manera amable, d'una manera assequible, que els xiquets puguen entendre-ho, doncs facilita moltíssimes coses, no? Ahir ho dice, des del punt de vista de l'escola, de la pedagogia, de totes aquestes coses. Per tant, comença avui mateix, que és 1 d'octubre, i s'estendrà fins al 3 d'octubre, és en el Correllengua escolar, no? I el nom que té enguany, o que li ha posat la companyia de teatre La Fam, que és la que participarà en guany, és els guardians de la flama cada dia, i ho vull subratllar per l'esforç que també fa la companyia de teatre, que s'ha de reconèixer i des d'ací el reconec de veritat i ells ho saben, no? Uh-huh. I cada dia van a 5 escoles. He de dir en concret La Fam, per totes les companyies que participen en el Correllengua, però en concret La Fam sempre té molt bona acceptació i sempre en totes les escoles a la regidoria ens diuen que ho han fet molt bé. És una companyia formada per gent del poble que crec que s'estima el poble, un poble en el que potser alguns d'ells quan eren menuts ja anaven a l'escola, doncs també han vist passar ixa flama del Correllengua. Per tant, crec que molts vilarrelencs ho portem en el cor, perquè és que jo sóc un poc més gran, no? Tinc ja una edat i de menut doncs no ho he vist, però molts altres sí que ho han viscut i ho han vist, no? He de dir també este dijous 3 d'octubre que d'alguna manera s'encetaria ixa setmana que va del 3 al 10 en la que encetem les commemoracions al voltant del 9 d'octubre, serà en el Gran Casino, així al costat dels estudis de Ràdio Vila-real i en la plaça, la presentació de la revista Font número 26, és a dir, ja portem també més d'un quart de segle, com deia abans, no? en aquesta revista Font tan important, i que és tan important reconèixer el que fan els col·laboradors que escriuen cada any els seus articles al voltant de la història, la cultura popular i les tradicions de Vila-real, això que fa tantíssim i tantes vegades esta casa, que jo crec que també fa entranyable en la nostra ciutat, perquè no tots ho tenen, però nosaltres tenim aquest instrument per a no perdre mai aquests arrels de poble, no? que té Vila Real. Som ciutat, per descomptat, hi ha molta honra, però també tenim l'orgull, sempre l'hem tingut, de ser poble. I aquesta part de poble també es construeix amb gent que ho fa, subratlla, desinteressadament. El seu únic interès és la cultura i que la cultura s'escampe, que la cultura es conega i que la gent, perquè són articles que ells, molts d'ells són tècnics, historiadors, doctors, vull dir que són gent molt, molt sabuda i molt resabuda, com deia la meva iaia, però que ho fan sempre en un llenguatge menjívol per a que la gent ho pugui entendre. I tenim gent de la talla de Ramon Ferrer, que ha sigut molts anys el president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, ni més ni menys el tenim així. I doncs, per exemple, enguany parlarà juntament amb Vicent Gil, un altre pes pesat de la història de Vila-real, no? El nostre anterior arxiver, i parlaran al voltant dels orígens de la ciutat. També, com no, mossèn Vicent Gimeno, Vicent Ussó, Joaquim Lisandra, Pasqual Mesquita, Toni Pitar, Domingo Font, Juan Luis Porcar... Vull dir-los a tots perquè de veritat és important. Queta Ròdena, Santiago Bosquet, Arturo Martínez... i molts més que, si no han participat enguany, han participat altres anys, i gràcies a ells és que esta revista s'ha pogut fer durant més de un quart de segle, com he dit, i que és tot un referent. Un referent del que és fer cultura popular, del que és fer història local, tan necessària, no? Perquè els xiquets, les xiquetes i els adults també necessiten entendre allí on viuen. Molta gent, doncs com jo, que té avantpassats des de generacions i generacions enrere d'esta ciutat, doncs moltes històries les ha escoltades directament de la seva iaia o de son pare o coses així. Però n'hi ha gent que és nouvinguda i que també té dret a conèixer la ciutat on viuen. Potser no tenen aquesta transmissió generacional, que els seus pares o els seus iaios els expliquen les històries de Vila-real, però tenen la revista Font i tenen la regidoria de normalització i l'Ajuntament de Vila-real per a que d'alguna manera, d'una manera diferent, però que també tinguin aquesta oportunitat, puguen conèixer la història de la ciutat on viuen, que és la seva ciutat també. Recordem, així tots vivim de molts orígens i convivim i som Vila-real, no? Per tancar la revista, com ja és tradició, doncs com sabeu, Normalització participa en el lliurament del Premi Socarrat Major 2024. Així, Josep Izquierdo doncs, ens adreçarà unes paraules al voltant del que ha representat la guardonada, Rosana Cantavella, que va ser l'última guardonada del Socarrat Major, però a més especialment enguany crec que hem de reconèixer a esta veïna nostra perquè és doblement catedràtica, no només així al País Valencià, sinó també a Anglaterra, reconeguda com a experta en literatura medieval arreu del món, és a dir, tenim també una personalitat que ha escrit molt i ha estudiat molt, entre altres temes, dels tantíssims que ella ha estudiat i que a mi sempre m'ha interessat, està el de la literatura femenina medieval, i doncs, per exemple, Sor Isabel de Villena, que té un carrer així a Vila-real, xicotet, però el té, ja vam parlar de la importància que té no oblidar-nos que hi ha una part femenina en la literatura, però no només en la literatura, en tots els àmbits de la vida, també la medicina, també tots, no? La ciència en general, i en aquest sentit ella parla de les escriptores medievals i els escriptores en femení, no? Que no ho hem d'oblidar i malauradament de vegades ho hem de posar ahí com a assignatura intencionada quan hauria de ser una més i estudiar-se amb normalitat dones o menys, però malauradament de vegades en alguns textos, en alguns llibres, s'oblida que les dones, per descomptat, saben escriure tant o millor que els homes, no? com ens explica en molts textos Rosana Cantavella. Així, en esta revista doncs, participen sempre l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, FACSA, Fundació Caixa Rural, Vila-real i Porcelanosa, que sense elles doncs, no seria possible que esta revista tan important i que tant ens agrada isquera endavant. I bé, a continuació d'això, que us asseguro que durarà mitja horeta, és vindre a replegar el llibre i escoltar una breu presentació a continuació, és a dir, a les 7 és la presentació de la revista Font i de seguida, allí davant, serà el Correu Llengua Cívic en serà a les 7:30 i farem a partir del carrer de Vallarri, que és d'on sempre hi sim, no? Ahir al voltant del que era l'antiga entrada de la ciutat emmurallada, allí farem una concentració i el Cercavila, donant una volta pels carrers de la vila fins a arribar a la plaça Major, i doncs, com he dit abans, no? Vindrà la colla gegantera, els dolçainers de, i tabaleters del Trull, i per descomptat l'espectacle central, no?, que el fa la companyia de teatre La Fam, i enguany la lectura del manifest la farà Marta Cubedo, que ha sigut fins fa pocs dies la delegada d'Acció Cultural del País Valencià a les Comarques del Nord, que per motius professionals es deixa ese treball, no?, que hem de dir que estos treballs de dedicació a la llengua, a la nostra cultura, moltes vegades tenen més de vocacional que de qualsevol altra cosa, eh? Vull dir, i per això una miqueta com a reconeixement, perquè Marta Cubedo sempre ha tingut en compte i ha posat per davant la nostra ciutat, doncs serà ella la que llegirà el manifest enguany, juntament, com hem dit, a l'espectacle de Guardians de la Flama. I com abans estava parlant de dones i literatura, doncs també hem afegit, començarà el 3 d'octubre, que serà la inauguració juntament amb la presentació de la revista Font, una exposició al voltant de la figura de Maria Ibars, un paisatge de paraules, escriure i viure a l'ombra del Montgó, que organitza l'Acadèmia Valenciana. És una exposició que és itinerant, té 12 panells, està oberta a totes les escoles de Vila-real, que es poden posar en contacte amb la regidoria de normalització lingüística per vindre a visitar-la. He de dir que Maria Ibars és fonamental per entendre la literatura del segle XX al País Valencià, perquè és poetessa, és escriptora, és una de les impulsores de la nova pedagogia valenciana, que s'escriu en lletres valencianes, sense trencada i la geminada, perquè ella ha escrit moltíssim en valencià. És l'escriptora de l'any 2024 de l'ABL, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i encara que siga per refermar el que havíem dit abans, jo crec que és important que la gent s'aproxime i conega la figura d'esta autora tan important, que és Maria Ibars, i puga llegir també part de les seues obres, que estaran en els seus panells, les seues poesies, les seues, tot allò que va escriure tan bonic, no? Com he dit, aquesta exposició es podrà visitar del 3 al 10 d'octubre, per tant serà una setmaneta. Entremig farem el 9 d'octubre en si, que enguany cau... Ai, no ho sé.
El 9 d'octubre cau en dimecres.
En dimecres. Uh-huh. I ese dia també farem una frena a la plaça Jaume I per part de l'Ajuntament, al nostre Jaume I, per a commemorar també d'una manera més institucional ese 9 d'octubre, que enguany, com sempre, però enguany especialment, ve carregat d'actes al seu voltant, al voltant d'este dia a Vila-real. Així que, com a regidor i part del govern municipal, doncs convida la gent a que participe de totes aquestes activitats, tant la del 9 d'octubre en si com la resta, que gaudisquen. Que gaudisquen del seu poble i dels seus arrels, la seva cultura, la seva llengua, que la flama està encesa perquè la mantenim cadascú de nosaltres encesa. No està encesa de per si o perquè estiga amagada en un llibre. Està encesa perquè ara mateix estem mantenint-la encesa en este programa, utilitzant aquesta llengua tan bonica que tots compartim. I, per tant, vos anime no només a que la utilitzem, que tots la utilitzem, sinó a que la reivindiquem en estos actes.
Vostè va acabar dient que és una flama que hem de protegir, perquè veiem que els nostres drets lingüístics són menysprejats, atacats, és més, que es volen fer callar, paraules seues textuals de la roda de premsa que va fer vostè ahir, perquè diuen que el govern del senyor Mazón i les coalicions del Partit Popular i Vox està fent-nos uns atacs diaris. No vull que me conteste ara, vull que senca un àudio, perquè avui ja estan disponibles 337.000 certificats de reconeixement del B2 i del CU de valencià i corresponen als estudiants de secundària, batxillerat o selectivitat dels cursos 2008-2009. Escolte al senyor Mazón.
Quiero anunciaros que en desarrollo de nuestra Ley de Libertad Educativa y Promoción del Valenciano A partir de mañana, en la web de la Generalitat, sin burocracia y de manera totalmente gratuita, estarán ya disponibles los 337.000 certificados de reconocimiento del valenciano para todos los estudiantes de secundaria, de bachiller o de selectividad desde el curso 2008-2009. 168.500 certificados de C1 y 169.283 certificados de B2 estarán disponibles sin excepción, sin pagar, como incentivo, como reconocimiento y por justicia, porque es justo reconocer aquel que adquiere los conocimientos. Lo hacemos por muchas razones. En primer lugar, porque es justo. En segundo lugar, porque lo han acreditado. En tercer lugar, pero igual de importante que los demás, como una gran línea de apoyo e incentivo y promoción al valenciano. En cuarto lugar, porque es un reconocimiento también desde el punto de vista acreditativo de capacitación. Para mí tiene que ver con la convivencia. Para mí tiene que ver, más allá de lo justo que lo es o del reconocimiento que lo es, como incentivo a la nuestra lengua, como el acabar con una etapa de imposición que solamente alejaba al valenciano en vez de acercarlo a través de la promoción, del reconocimiento, de la justicia y del mérito. Quiero aprovechar para hacer de nuevo un llamamiento en nombre de todo el Consell de la Generalitat Valenciana a todas aquellas personas que están en comarcas castellanohablantes, animándoles a elegir valenciano, animándoles a examinarse en valenciano e incentivándoles con la ley de libertad y de promoción del valenciano para tener ese reconocimiento.
Santi Cortells, además de regidor de normalización lingüística, es profesor de lengua. ¿Qué le parece a usted eso?
Bé, esta mesura de reconeixement del seu no se l'ha inventat Mazón. Esta mesura ja la va anunciar l'anterior govern, conegut com el govern del Botànic, i ja va començar a fer aquest tràmit per a que els estudiants, com se diu, que tingueren 7 o més en el batxillerat, se'ls poguera convalidar amb el requisit del CU de valencià, no sé si de la Junta o simplement un CU reconegut oficialment. Recordem que no només és la Junta Qualificadora la que reconeix aquests títols, també està... Estan les universitats, aquest certificat el reconeix la Generalitat, també està el Xacoba, també està la mateixa Escola Oficial d'Idiomes, on es fa valencià, curs a curs, any a any, d'acord? I per tant, això no és un invent d'aquest govern, sinó que ja va ser el govern anterior el que va anunciar i posar les bases per a que això es poguera traduir en aquesta convalidació. Per tant, el que vaig a dir ara no és una crítica a Amazon, sinó és una crítica a aquest reconeixement de la manera que s'ha fet del CU, d'acord? Vull dir, a mi em sembla fantàstic que es convalide allò que té un contingut similar, però és que aquests exàmens, aquests continguts que es demanen en un CU d'acord amb el marc europeu de reconeixement de les llengües, que és un marc que està determinat per una legislació de la Unió Europea que establix com s'ha de fer l'anàlisi de la mediació lingüística, s'anomena així en els exàmens. L'expressió escrita, l'expressió oral, la comprensió escrita, la comprensió oral, tots aquests ítems estan determinats en una llei. Una llei que la Unió Europea ja fa molts anys que va anunciar i en la qual treballen totes les entitats que la Generalitat i els organismes oficials reconeixen i que treballen per a que la gent obtinga els diversos certificats. La més important de les quals és l'Escola Oficial d'Idiomes, on, per cert, s'han reduït els efectius, és a dir, s'han llevat professors per a que la gent ens entenga, i hi ha una denúncia en el Tribunal Suprem del País Valencià que ha guanyat el sindicat d'STPB en la que diu que aquestes retallades que este govern ha fet a les llengües són il·legals, d'acord? I ho podrà haver recorregut, però de moment la sentència diu això. Dit això, estaria bé reconèixer el títol? Sí, bueno, de fet s'ha fet. Però s'ha fet sense tindre en compte, ni este govern ni l'anterior, així parle simplement com a professor de llengua, quins són els continguts que, d'acord amb el marc europeu de reconeixement de les llengües, allò que anomenaven el carnet lingüístic, alemany C2, anglès C1, italià B1, i serà la idea que tu tingueres un carnet de llengües europees, d'acord? Recordem que el valencià no està reconegut encara a la Unió Europea, entre altres, gràcies al partit del senyor Mazón, però també al Partit Socialista, que quan s'ha dut ahir a votació ho han a parar, d'acord? I és una llengua, ahir m'és igual la tendència política que tinga cadascú, és una llengua tan espanyola com l'espanyol, ara mateix, d'acord? És a dir, forma part del nostre bagatge cultural. Per tant, el que no s'ha fet és el treball adient d'adaptar, si es volia fer aquest reconeixement, els continguts d'aquest segon de batxillerat als continguts que es demanen per a la majoria de llengües per a poder obtindre un C1. Dit això, a tots ens agrada que ens donen títols. Si voleu, em doneu el de marquès i el de... no ho sé. Doncs, no, i tinc títols nobiliaris i que bé, si em servissin per alguna cosa més,
clar,
encara.
Això és lo
en
que...
este cas, servissin per a treballar. La idea, a mi no em sembla malament, és a dir, quan un acaba el batxillerat en castellà, si no té un C1, és per a apretar a córrer. És a dir, si no té un castellà d'un nivell C1, jo crec que de C2, jo no sé què fa la gent a la universitat. Ho dic perquè he fet classes també a la universitat, dedicant-me a corregir en castellà faltes d'ortografia a manta, perquè el nivell de l'alumnat cada vegada és pitjor i la lectoescriptura no es potencia i des del punt de vista educatiu cada govern, no és igual el d'esquerres, de dreta o de roig o groc, va a inventar-se la seva pel·lícula sense tindre en compte l'opinió dels experts, dels que estan cada dia, els meus companys, a peu de carrer, treballant amb els xiquets i que veuen la realitat. La seva opinió ens dona la impressió a molts professionals que és menys tinguda. I ja no estic parlant del senyor Mazón, estic parlant de tots els governs, de tots els colors. Perquè cada dos per tres canvia la llei d'educació perquè la que feia l'altre no m'agrada. Adapta, canvia tots els materials, canvia-ho tot i comença de zero, sense tindre en compte el treball pedagògic, el treball en general, que significa això. Ara, aquesta mesura popular, fantàstic, tots tenim el seu. De veritat, això farà que el valencià reviscole? Me'n vaig als experts. Jesús Tusson, expert en sociolingüista. El model que utilitzava el Botànic era completament insuficient. D'acord amb els experts, que he citat algun, podria citar-ne més, Jesús Tusson. El model que garantís, segons els experts, la recuperació de la llengua és únicament la immersió lingüística. No n'hi ha un altre. La resta són invents polítics, tinguem-ho clar. I dir a la gent, apreneu valencià, que és molt bonico, i damunt fer-ho en castellà, que això ja és per a que ens esclate el cap, no servís per a res. Però no servís per a res no perquè ho diga jo, que sóc de Compromís, i que no servís per a res perquè els experts que han analitzat les llengües que estaven en un procés anomenat de substitució lingüística, que té unes fases, l'última de la qual és la desaparició, d'acord? En la situació que estem ara, que s'anomena diglòssia, és a dir, utilitzem el valencià per a les converses familiars i coses així, però no podem anar al jutjat i parlar la nostra llengua, no podem, no ho sé, anar a una entitat administrativa que siga tots els ajuntaments o l'administració de l'Estat, quan anem a Madrid a fer el document que siga, o una convalidació, etc. Si això no es garantís, d'acord, el que tenim és diglòssia, és a dir, la llengua serveix per a situacions informals. I això, si es manté, no garantís la recuperació de l'idioma. I tant el Partit Popular com el govern del Botànic ho sabien. I el que han fet, ho han fet conscientment, perquè l'opinió dels experts només s'ha d'anar i llegir-se-la, si és tindre interès. No fa falta tindre la carrera de filologia, ni ser expert en llengua, ni professor de llengua. Simplement és anar als experts. No n'hi ha expert que diga que en el sistema actual, que és absurd, perquè això de que els pares triaran és completament absurd. És a dir, nosaltres anem a l'escola, o jo que tinc filles que sou pare, confiant en que la gent en les mans de qui dice les meves filles, experta, ha estudiat, s'ha tret unes oposicions, no l'han enxufat, sinó que s'ha tret unes... Bueno, n'hi ha llocs en els que sí que funciona així, però no vaig a ficar-me ni ser en Renou ara. Però, en general, entenc que són gent tècnicament preparada, siga del tipus d'educació que siga, privada, pública, el que siga, està tècnicament preparada, s'ha preparat, i per tant confia en ella. Si ara m'han de preguntar si vull que donen matemàtiques a primer hora del matí, o si no m'agrada l'educació física perquè al meu fill no se li dona bé, que la puga triar o no. Vull dir, això què és? Això quina classe d'educació és?
Bueno, en este cas el senyor Mazón diu que és la nova llei de llibertat educativa.
Clar, és que la llibertat és una paraula que alguns partits polítics utilitzen així com... Això com s'anomena desemantització, és a dir, agafar una paraula que és bonica, que té una acceptació positiva i llevar-li el seu significat real. Per exemple, quan parlàvem de la llei del tabac, llibertat és fumar a la teua cara i tirar-te tot el fum damunt quan tu no vols fumar? Quan fumàvem dins dels locals? Si és llibertat, jo puc fumar on vulga. No, home. La llibertat ha de tindre uns trets col·lectius. Dit això, esta part que sempre em preguntes com a, en este cas, pues, bueno, com a tècnic de l'àmbit o el que siga, sí que vull subratllar, per a que no quede negatiu. La llengua, no insistís, no és de ningú. No la parlen només els d'esquerres, ni tampoc la parlen només els de dretes ni els de centre. Tots mantenim aquesta flama viva. Aquesta flama és nostra, en plural. Això que he dit ara és la meva opinió com a expert, que també he sigut crític en el mateix Botànic, que crec que
no,
hauria d'haver sigut més valent.
Ha quedat clar. I en la part en què diu sense excepció, sense pagar i com a incentiu, com a reconèixer-la i també per justícia, és dir...
Home, sense pagar me pareix lògic, perquè en el moment que acceptes que es convalide, si damunt t'ha de costar diners, una cosa que tu ja l'has fet i entre cometes ja te l'han reconeguda, sí, més quan... faltaria que damunt
se pagara. I sense excepció?
Sense excepció, no ho sé. No...
Com a incentiu?
Com a incentiu? Com a incentiu de què?
I com a reconeixement i per justícia?
Reconèixer està bé, que ens reconeguen en la vida tot, però no sé si és la manera. Ja dic, el marc europeu diu una altra cosa, però, en fi, és que aquestes coses, a veure, els polítics, jo pensé, això ja és una opinió més personal, que és una miqueta de mala consciència, perquè este govern està, realment, està atacant el valencià, i quan acabe veurem les dades, perquè les dades socials són molt esferidores. En el Botànic va baixar, siguem sincers, va baixar l'ús del valencià al carrer. Però mirem la xifra de quan va baixar i de quan baixarà després d'un govern així. Esperem que es mantinga. Però m'estranyaria, perquè els experts, com he dit, han estudiat moltíssims casos arreu del món i no diuen això. Jo entenc que, no sé el senyor Mazón en què és expert, però normalment, quan prenc una decisió també política, intente fonamentar-la en el que diuen els experts. I si tots els experts lingüistes diuen que per a recuperar el valencià el sistema és la immersió, i fem una altra cosa que no és la immersió, és perquè el nostre objectiu no és que el valencià avance i que el valencià es parli més, és un altre. Perquè aleshores estem ignorant el que els experts diuen i fent el que al nostre criteri polític ens convé. Jo crec que clarament el Botànic no va ser valent perquè tenia por de la reacció social. Esteu imposant el valencià, no sé què. Jo crec que va ser per por. Perquè els experts no diuen això, ni diuen un terç ni res d'això. Els experts diuen que per a recuperar sobretot el que s'anomena el prestigi d'un idioma desprestigiat al llarg de segles, el sistema idoni és la immersió. Ahir tenim tots els atacs polítics que hem tingut tots aquests anys. I ja està, s'ha de ser valent, i el d'avui no és valentia, el d'avui és llegiu-vos als experts, consulteu-los, mireu les estadístiques, els experts es fonamenten en estadístiques de societats en les quals n'hi havia substitució lingüística i algunes llengües han desaparegut o estan a punt d'extingir-se. Esperem que això no siga el cas. Per això dic, per favor, al Correllengua estan tots convidats, de tots els partits, els espere. Perquè la llengua és seua també i és la seua responsabilitat. I sé que els partits de dreta de Vila-real se l'estimen i se la creuen. Ho sé, d'acord, ho sé. Per tant, que es responsabilitzen i que facin responsable també al seu partit, que tots sabem com funcionen els partits, no? Que no, no és monolític, encara que ho sembli, i sé que ells se l'estimen, i se l'estimen molt. Així que s'espera també en el Correu Llengua.
Pues Santi Cortells, el regidor de Normalització Lingüística, i a més professor de llengua, no ho oblidem, això és molt important. Gràcies per haver estat així.
A vosaltres per convidar-me.
Miren, un projecte científic intenta entendre l'impacte de l'estil de vida en la dona en cada etapa de la vida d'elles, evidentment. El CSIC impulsa Manuela. I què pretén en este projecte? Pues pretén contribuir a poder prendre decisions informades sobre la cura de la microbiota. Per què ha sigut el Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, el que lidera Manuela, un projecte de ciència ciutadana per avaluar i l'impacte que l'alimentació i la microbiota i l'estil de vida tenen la salut de les dones en Espanya. Manuela pretén contribuir al fet de que les dones puguen prendre decisions informades sobre la cura d'aquesta microbiota, segons ha destacat el CSIC en un comunicat. Este projecte constarà de dues fases. La primera fase del projecte, que arranca ara, és una enquesta que es fa a través de la web del projecte per recaptar dades de salut, i en la segona fase es faran anàlisis per a estudiar la microbiota, els microorganismes que habiten al cos. Aquestes dades permetran explorar la relació entre els aliments, l'estil de vida i la salut que les dones tenen al llarg de les seues etapes vitals, perquè se sap molt poc sobre la influència que tenen en el nostre metabolisme processos tan naturals com, per exemple, la menstruació, la menopàusia o l'embaràs. Això es tradueix en pitjors diagnòstics, falta de tractaments i, en general, en una pitjor qualitat de vida. Això ho ha assegurat Sara Sánchez, que és investigadora de l'Institut de Gestió de la Innovació i el Coneixement, centre mixt del CSIC i la Universitat Politècnica de València, que participa en el projecte. Demanen participació ciutadana perquè, a més d'avançar en la investigació científica, el projecte Manuela busca involucrar activament a les dones en cada etapa d'aquest procés, promovent la participació ciutadana i el canvi social. També vol trencar tabús, combatre la desinformació i proporcionar dades fiables sobre com l'alimentació i l'estil de vida poden millorar la salut de les dones i servir de referència per al disseny de polítiques públiques eficients. Per tant, convidem a totes les dones a ser part d'esta iniciativa des de la definició de prioritats d'investigació fins a la recol·lecció de mostres biològiques. Pagando en otra dimensión y te perdí la pista. El tiempo es realista y es veloz. Límite, los sentimientos sin querer. Camino.
junto a ti y sobrevivir. Dame tus razones para ser feliz, estar junto a mí y sobrevivir. Y volqué esfuerzos para no
Per cert, saben la notícia cantona d'este matí, d'aquest reconeixement del B2 i el C1. Cal dir que en 3 hores 4.000 persones ja han sol·licitat els certificats de reconeixement del B2 i del C1 de València i ha sigut en les primeres 3 hores. En fi, en esta última notícia, Míriam, els deixem als nostres oients.
Fins demà.
Pues ja sabem, demà a les 12 tornem a estar amb tots vostès. Pues un parell d'oretes.
Un és per a ser feliç, estar junto a mi.